Els migdies de Copé Menorca comencem un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Furi, na Neus Pons, na Sònia Febrer, Toni Fullana i descontrol Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
Aquest proper cap de setmana s'iniciaran els actes de la Festa Externa de Maria Auxiliadora, patrona de Ciutadella. Són diferents actes que mostraran la devoció que tenim a Maria.
També aquest diumenge, Festa de l'Ascensió, és el dia que es dedica a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. En aquest motiu, et centra l'entrevista que avui els oferim.
Comencem el programa d'aquesta setmana, les notícies que ens ha deixat l'actualitat de la nostra Església menorquina.
En primer lloc, en Diego Dubón ens explica com s'han viscut les festes de la Mare de Déu de Fàtima i de Sant Isidre.
Aquests dies s'han celebrat les festes de l'ermita de Fàtima a Maó. El passat 12 de maig es va celebrar la festa de la Mare de Déu de Fàtima amb el rest del Rosari i la celebració de l'Eucaristia presidida pel rector de la parròquia de Sant Francesc de Maó, mossèn Llorenç Sales. Un bon grup de fidels es va congregar per celebrar l'Eucaristia en aquesta emblemàtica ermita. El diumenge 14, migdia, es va celebrar l'Eucaristia en honor a Sant Isidre, patró del camp i de la pagesia, que va ser presidida per mossèn Josep Sastre. Aquesta festa sol reunir cada any persones que estan o han estat vinculades al camp. L'ermita de Fàtima compta amb un equip de voluntaris que la mantenen neta, cuidada i oberta a les visites i a la pregària. L'ermita de la Mare de Déu es pot visitar tots els dijous de les 9:30 a la 1:30 del migdia.
A continuació, na Vera Moll ens informa de la trobada del grup de joves de Menorca que participaran a la Jornada Mundial de la Joventut.
Recentment s'han reunit al Col·legi Salesià Calós, a Ciutadella, el grup de joves de Menorca que participarà a la Jornada Mundial de la Joventut, que es celebrarà aquest estiu de l'1 al 6 d'agost a Lisboa. Els responsables de la comunitat parroquial de Sant Rafel van proposar un estudi de la catequesi número 5 que ofereix el Papa Francesc als joves per a preparar-se espiritualment per a aquesta trobada mundial. Amb aquesta catequesi, els adolescents i els joves van reflexionar sobre quina és la vocació a la qual cadascun està cridat. El grup va destacar que Jesús els ajuda a trobar un sentit a la vida, que els acompanya en el seu dia a dia i que els convida a ajudar els altres, a estimar, a valorar la vida i l'amistat i a seguir el camí de santedat. La propera trobada tindrà lloc el mes de juny a la comunitat parroquial de Santa Eulàlia d'Aló, per seguir enfortint els vincles de tots els participants i fer camí, juntament amb Maria, cap a la Jornada Mundial de la Joventut.
Per acabar, escoltarem en la veu d'en Sebastià Taltavull els detalls de la celebració de la Pasqua del Malalt.
El 14 de maig, el bisbe Gerard va presidir l'Eucaristia de la Pasqua Missionera dels Malalts a la parròquia de Sant Francesc a Ciutadella. El van ajudar a la celebració el diaca Joan Mercadal, responsable del Secretariat de Missions, i el prevere Cristòfol Vidal. Hi van assistir gent gran i malalts per a rebre el sagrament de la unció, un sagrament per enfortir a les persones en moments de sofriment. A la homilia, el bisbe va recordar la importància d'aquest sagrament, destacant que és un sagrament de vida i que els malalts són missioners des de la seva situació. A continuació, el bisbe, juntament amb Cristòfol Vidal, va imposar les mans a cada un dels que havien de rebre el sagrament. Tot seguit, van rebre mitjançant la unció al front i a les seves mans. Finalment, tots junts van fer una pregària al Senyor i la jornada va acabar amb un refrigeri a la sagristia de la parròquia.
Dins el llistat dels sants que l'Església presenta al seu santoral, avui els hi oferim un poc un resum de la vida de Sant Beda el Venerable. Qui va ser, Sònia?
Sant Beda el Venerable va néixer a Anglaterra l'any 673. Va ser un monjo benedictí que va enfortir l'evangelització a l'actual Regne Unit. va escriure la història eclesiàstica del poble anglès. Va viure pràcticament sempre al monestir. Els seus escrits de teologia, els seus comentaris bíblics i el seu exemple van fer un gran servei a la propagació de la fe. Beda va escriure unes 40 obres i entre elles hi ha comentaris sobre els diferents llibres de la Bíblia, biografies de sants i dels abats del seu monestir. Se'l considera el savi més important del segle VII al IX. Va morir el 27 de maig de l'any 735. L'any 1899 va ser declarat doctor de l'Església. Sant Beda el Venerable és el sant patró dels historiadors.
Aquesta setmana ens acompanya música, que és una lloança a Maria, la nostra mare. Escoltam ara Ven i Reina Madre de Dios, del grup Canto Católico.
Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios.
Virgen fiel y prudente, reina de la paz, Santa Madre de Cristo,
que hagamos su voluntad.
Aquesta setmana tenim el gust d'entrevistar a Joan Cantavella Blasco, catedràtic emèrit de periodisme a la Universitat Ceu Sant Pablo de Madrid. És autor també d'una dotzena de llibres i director d'uns altres tants. Com a periodista ha treballat a diversos mitjans, com per exemple 3 anys va ser director del diari Menorca. Aquests dies ha estat a la nostra illa per a participar a les terceres jornades de premsa i periodistes de Menorca, de les quals és codirector, i que enguany s'han celebrat sobre el tema 150 anys de premsa catòlica a Menorca. Bon dia, Joan, i benvingut.
Bon dia, Sònia.
Per començar i entrar un poc en context, li volíem demanar què destacaria d'aquests 150 anys de premsa catòlica a Menorca.
Bé, a Menorca hi ha molts diaris i moltes revistes en aquesta línia. Això vol dir que la població era una població propera a aquests plantejaments. Això està bé. Després ha continuat i la veritat és que aquí és un dels llocs on això s'ha fet sempre més a gust perquè la gent hi participava.
I quin paper han de tenir els periodistes cristians dins la societat actual i quins són els valors que han de marcar la seva tasca periodística?
Mira, els periodistes cristians el que tenen que fer és bé el seu paper. Tenen que ser, sobretot, bons periodistes. Lo de cristians és una afegitura, però bons periodistes, bons professionals, que facin les coses bé. I les coses bé és fer bones informacions, bons comentaris, això és el principal. I d'això no se'n tenen que sortir. Naturalment, quan veig gent que fan les coses bé, la gent apreciarà que també ho fan perquè són cristians, tot junt.
I en un moment, en aquest sentit, en un moment que l'Església recorda els alls que tenen un paper fonamental per donar a conèixer l'Evangeli de Jesús, podrien dir que el periodista cristià, amb valors cristians, és un evangelitzador?
Sí, sempre, però com qualsevol professional. No és precís que siga periodista per evangelitzar. Se pot evangelitzar sent una mestressa de casa, se pot evangelitzar sent un al·lot que va amb els seus amics a passar-ho bé. Uh-huh. No és precís donar lliçons, no és precís fer sermons. El que tenim que fer és les coses bé i, a més, fer-ho amb aquesta intencionalitat. Però el que es veurà, serà sempre les nostres ganes de fer les coses bé, d'ajudar als demés, d'estendre la justícia i la pau pel món. Tot això és el que hi ha que fer.
I què destacaria dels seus 3 anys com a director del diari Menorca? Si els vol explicar un poc breument.
Bé, va ser una experiència ben enlluernadora per jo, sobretot pel que vaig aprendre, més que pel que vaig ensenyar. Dona compte que jo tenia 26 anys quan vaig arribar aquí. Venia amb la meva dona, que ens havíem casat fa poc, teníem un fillet d'un parell de mesos, i descobrir Menorca va ser un enlluernament, perquè no coneixíem gens. Jo som valencià, però havia estudiat i treballat a Madrid i això m'era completament desconegut. En el diari, pues bueno, llavors hi havia que fer molta feina, tampoc és una novetat, suponc que els actuals també tenen que fer molta feina. Eren uns temps complicats, era la transició democràtica i llavors pues, n'hi havia moltes resistències amb això. I bé, tractàvem de fer el millor que poguérem per ajudar a sa gent. Sempre no ho aconseguíem, segurament, com no s'aconseguís al 100% sempre, però aquesta era la nostra voluntat.
I en el context d'aquestes terceres jornades de premsa, ha oferit una ponència sobre el tema El movimiento de la buena prensa en España. En quin objectiu va plantejar aquest tema?
Bé, és un tema històric. La Iglesia no sempre ha tingut bona relació amb la premsa. Ha hagut encontres i desencontres. A finals del segle XIX es van donar compte de que estàvem fent sasa quan no atenien bé a la premsa. I això, perquè, a més, estaven rebent molts atacs dels anticlericals, de la gent que no tenia el mateix pensar. Era necessari tindre una premsa propera, una premsa que es fera eco de tot el que l'Església podia aportar a la societat. I això va costar molt portar-ho a terme, però va haver un moviment de capellans, de dones, de periodistes, de seminaristes, que volien destacar tot el que podien contribuir a que la premsa estigués dins la Iglesia i donara un testimoni dels seus valors. Va costar implantar-ho, no va ser fàcil, i sobretot van tindre un pensament que jo crec que era molt profitós, que era hi ha que tindre un diari confessional, un diari catòlic. No havia manera d'aconseguir-ho, perquè n'hi ha moltes baralles entre els catòlics, entre els d'una tendència, d'una altra tendència, però per fi es va aconseguir. El diari es va dir El Debate, va sortir l'any 1911 i va tindre una vida fins a l'any 1936, però va ser un diari professional, ben fet, i sa gent es va atracar a ell amb ganes de llegir unes planes ben fetes i amb moltes informacions i comentaris que els podia ajudar a la seva vida. Però va arribar l'any 1936, això es va acabar, i després de la guerra tampoc el règim franquista va estar per la labor de portar-lo endavant. També li va tallar ses ales i va tindre que acabar, i en el seu lloc va sortir un altre diari que s'ha mantingut fins al final del segle XX, que es deia El Diari Ja.
I ja per anar acabant, Joan, també aquest dia a Menorca ha participat en una trobada amb els periodistes a la qual també ha assistit el bisbe Gerard, i també, d'una altra banda, ha dirigit una formació per als preveres de Menorca. Quin ha estat el missatge que ha volgut transmetre tant als periodistes com als capellans?
Bé, jo em considero un periodista de base i la veritat no me veig en moltes forces per donar lliçons a ningú, i menys als preveres. Als companys periodistes, pues, m'ha agradat atracar-me amb ells, conèixer els que ja coneixia per les planes del diari o per les ràdios que funcionen a Menorca, i el que he volgut mostrar és simplement que en la jornada de les comunicacions socials que la Iglesia programa cada any, enguany ha hagut un missatge del Papa Francesc en què ha destacat la necessitat de viure la comunicació amb el cor i amb la veritat, i això és simplement el que ha posat damunt la taula. Els preveres, pues, els ha mostrat la necessitat d'una apertura de la Iglesia a la comunicació. La Iglesia no pot tancar-se, la Iglesia té que estar oberta al que la gent vol sebre, i tenim que ajudar-li amb sinceritat, amb el cor obert també, i això, si ho fem bé, la gent se n'adonarà de que som persones dispostes a ajudar els demés, i això, si no ho fem, pues, indudablement la gent no s'atracarà en altres, se separarà.
I doncs quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Joan, per compartir aquesta estona de reflexió sobre periodisme i comunicació amb tots nosaltres.
Gràcies a tu, Sònia, i gràcies als oients que estan escoltant això.
Gràcies, bon dia.
Junto a ti, María, és la cançó que ara ens canta l'artista Atenas.
Quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre.
Ara posem al seu pas la nostra gent amb els detalls de les celebracions i les activitats que tindran lloc aquests propers dies. Jornades de premsa de Menorca, que cap de setmana el Cercle Artístic.
A Ciutadella tindran joc avui cap vespre i demà matí. Avui, de 9 de maig, les jornades seran de les 17:45 a les 21 hores i demà 20 de maig de les 10:30 a les 12:30 hores. Hi haurà ponències de Miquel Àngel Limón, Sebastià Roger i Miquel Pons Portella.
I demà, a les 11:45, tindrà lloc una ponència d'Antoni Fullana i Sonia Febrer, del Gabinet de Comunicació del Bisbat, sobre el tema Història, funcions i estratègies de comunicació catòlica per al segle XXI.
50 anys de Santa Maria de Ferreries.
Aquest diumenge, 21 de maig, a les 12 hores, Eucaristia d'Acció de Gràcies, presidida pel bisbe Gerard amb motiu dels 50 anys de l'església de Santa Maria de Ferreries. Tot seguit es podrà veure una exposició de fotografies i es compartirà un aperitiu.
Jornada de Menorca Missionera.
Aquest diumenge 21 de maig a les 17:30 hores a la capella de les Carmelites Missioneres a Ciutadella, xerrada cara de Joan Mercadal sobre la iniciativa La Unió de Malalts Missioners. Les col·lectes de que cada setmana van destinades als nostres missioners.
Festa de Maria Auxiliadora. Diferents actes al Santuari de Maria Auxiliadora.
Aquest diumenge, festa externa. A les 19 hores, missa solemne presidida pel bisbe Gerard al Santuari. A les 19:45, la processó de Maria Auxiliadora pels carrers de Ciutadella.
Els dies 22 i 23 de maig, tridu a l'Eucaristia de les 19:30.
I el 24 de maig, dia de la festa litúrgica de Maria Auxiliadora, Eucaristia solemne a les 19:30 hores.
Tridu en honor a Maria Santíssima.
Els dies 25, 26 i 27 de maig, a la parròquia de Sant Antoni Abat de Maó. A les 18:30 hores, res del rosari i tridu. Tot seguit, a les 19 hores, missa.
A les acabades del programa d'avui, dedicar uns moments a meditar, escoltar i aprofundir la paraula de Déu d'aquest diumenge i l'Evangelies de Sant Mateu.
En aquell temps, els 11 deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l es prosternaren, alguns, però, dubtaren. Jesús s'acostà i els digué:
Déu m'ha donat plena autoritat en el cel i la terra. Anau a convertir tots els pobles. Batieu-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. I ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.
La missió que Jesús encomana als deixebles no equival a fer proselitisme. L'Evangeli no s'imposa, sinó que es proposa. Anunciar l'Evangeli vol dir fer-se presents a tots els ambients aportant-hi valors evangèlics. Sant Pau VI deia que els cristians som experts en humanitat, perquè la nostra fe ens porta sempre a salvar la persona, a considerar-la per damunt de tot. Aquest és el nostre humanisme, que sempre fa referència a Déu. Som experts en humanitat, però no ens oblidem de parlar de Déu. L'absència física de Crist en el món exigeix la nostra presència, amb la certesa que no estem mai sols. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.
En la confiança de valors pogut acostar a l'actualitat de l'Església de Menorca,
els hi deim adeu.
Esperant poder tornar a trobar-los novament divendres que ve aquí, a Cope Menorca.
Els hi desitgem una bona setmana. Adeu!